pla de xoc contra els delinqüents multireincidents a Barcelona. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol s'han reunit aquest matí per abordar el problema de la multireincidència a la capital catalana, Joan Bota.
Barcelona tindrà 5 jutjats més a partir del primer trimestre de l'any que ve, a més d'eines per poder saber ràpidament si un detingut acumula un llarg historial delictiu.
Més detalls des de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Una eina serà informàtica i la incorporaran els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que sabran en temps real si la persona que estan detenint té antecedents i la podran enviar al jutjat que toca. L'any passat hi va haver un miler d'anul·lacions d'atestats que van anar a parar on no corresponia. Tot plegat suposarà un estalvi en la tramitació judicial d'uns 10 mesos.
Això el dia en què un nou informe, i ja en van uns quants, avisa del baix nivell dels alumnes catalans ara en matemàtiques i en ciències.
En aquestes matèries estem per sota del nivell mitjà espanyol, europeu i de l'OCDE, com ja va passar amb les PISA de nivell més general i les PILS centrades en comprensió lectora. Sentiu Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques.
Són les matemàtiques que fan de base de tota l'educació matemàtica que anirà venint i que és molt important. Aleshores, és realment preocupant, no?, que amb aquesta edat aquestes avaluacions hagin sortit també baixes.
Avui que podem posar números a quin impacte ha tingut la llei de l'habitatge a Catalunya. El preu dels lloguers ha baixat un 0,9% respecte a fa un any en les zones tensionades a Catalunya, mentre que ha pujat un 6% als municipis on no s'aplica el límit de preus.
En paral·lel, ha caigut l'oferta de pisos per llogar. Són dades de la Generalitat. L'Institut de Recerca Urbana Hidra denuncia més que el 80% dels llogaters a Barcelona s'ha hagut de canviar de pis els últims 5 anys. Sentiu Jaime Palomera, director d'habitatge de l'entitat.
La majoria de persones que viuen de lloguer ja destinen en més d'un 30%, però és que si fem zoom, veiem que una de cada tres famílies que viu de lloguer destina més del 50% de tots els ingressos de la família a pagar el lloguer.
En la informació internacional, a Corea del Sud creix la pressió contra el president del país l'endemà que va intentar, sense èxit, aplicar una llei marcial per aconseguir el control absolut del país. Enviat especial a Seul, Francesc Canals.
Bon dia. Pressió doble dins i fora del Parlament perquè plegui Yoon Suk-yeol. S'han succeït durant tot el dia les concentracions davant de l'Assemblea Nacional, alhora que l'oposició tirarà endavant el procés de destitució.
I a França, l'Assemblea Nacional votarà aquest vespre les mocions de censura contra el govern de Michel Barnier, abocant el país a una crisi de desenllaç incert. Corresponsal a París, Isabel Galí.
Votació aquest vespre quan acabi el debat que comença aquí a l'Assemblea Nacional a les 4 i després d'un matí en què el primer ministre ha fet un últim esforç per convèncer alguns socialistes i alguns exrepublicans de no votar contra ell.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la victòria del Barça ahir i l'eliminació de l'Espanyol a la Copa.
El Barça va golejar el Mallorca en partit avançat de Lliga i l'Espanyol va quedar eliminat de la Copa al camp del Barbastre. Avui es juguen 3 partits més de Copa amb equips catalans. A les 7, el Sant Andreu Betis i el Nàstic Osca. I a les 9, el Logroñés Girona. Tots 3 partits els podreu seguir a la transmissió que en farem pel canal exclusiu digital de l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb un parell d'incidències a l'AP7 i a uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades entre la Roca del Vallès i Mollet en direcció Tarragona a causa d'un camió avariat que talla un carril. Afecta de retruc la C-17 amb cua a Parets per enllaçar amb l'AP7 i per darrere la C-35 de Granollers a Parets per enllaçar amb la C-17. També aturats a la ronda litoral de passeig de la zona franca a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i el transport públic es manté interromput al pas de trens de l'R-13 i R-15 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per una incidència tècnica a l'altura de Valls. Els trens comencen i acaben el trajecte a la plana Picamoixons. Aquí els viatgers continuen per carretera fins a Sant Vicenç de Calders. Aquí poden tornar a agafar els trens en direcció Barcelona.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs vent als dos extrems de Catalunya. Avui força sol, demà sol i núvols, i divendres destaquen tres elements. D'una banda, que serà un dia més ennuvolat, d'altra banda, la pluja, que caurà al Pirineu, no pas neu, divendres, pluja, i pujada molt notable de la temperatura. Dissabte, sol al matí, neu a la tarda al Pirineu, de 1.800 baixant a 1.200 metres. La nevada generalitzarà a totes les cotes del Pirineu i es farà abundant la matinada de diumenge i durant el diumenge. Diumenge fora del Pirineu, domini del sol i el fred rigorós a partir de diumenge.
Molt bé, doncs la setmana que ve el fred d'hivern. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Anunci polític de pes per lluitar contra la multireincidència a Barcelona. Les tres administracions, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, engeguen un pla de xoc que preveu la creació de 5 nous jutjats i que els agents de la Guàrdia Urbana puguin veure en temps real si la persona que estan detenint té antecedents. S'ha escenificat amb una roda de premsa conjunta entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Pendent de tot plegat al Palau de la Generalitat, hi hem tingut la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia. A Catalunya cal més d'un any per celebrar els anomenats judicis ràpids, cosa que ens situa a la cua de l'Estat, on es fan en pocs mesos, malgrat que la llei estipula que es triguin 15 dies. Els nous jutjats, pels quals ja hi ha lloc reservat i dotació pressupostària, entraran en funcionament el primer trimestre de l'any que ve. Sentim el ministre Bolaños.
Vamos a crear 5 juzgados nuevos. 4 juzgados de lo penal y un juzgado de instrucción. 4 juzgados de lo penal, que supone duplicar el número de juzgados de lo penal de refuerzo que en este momento funcionan en Barcelona.
I és que les xifres parlen per si soles. L'any passat a Barcelona, prop de 500 reincidents van cometre més de 6.000 delictes. El fet que a partir d'ara els agents de la Guàrdia Urbana puguin saber si la persona que estan detenint té antecedents farà escurçar i molt la seva arribada a judici. Ho concreta l'alcalde Collboni.
Perquè això és molt rellevant a l'hora d'adreçar-los o a judicis ràpids o a judicis immediats. Si tenen antecedents de multireincidència, aniran directament a judicis ràpids, i això vol dir, perquè tothom ens entengui, que podem escurçar fins a 10 mesos el temps d'espera per ser jutjats.
A Barcelona, l'any passat, la Guàrdia Urbana va practicar 7,5% més de detencions que l'any anterior.
I d'un problema que, esperem, entre en vies de solució a un altre que sembla que tenim ben enquistat. Els alumnes catalans de quart de primària empitjoren en matemàtiques i en ciències. Se situen pràcticament a la cua de tot l'Estat. Ho revela l'estudi TIMSS 2023, que constata que el rendiment en aquestes matèries, en matemàtiques i en ciències, continua en descens des de fa 8 anys i que les dificultats ja comencen entre els alumnes de només 9 i 10 anys. Sara Canyeté.
Sí, de les 9 comunitats autònomes que han demanat mostra ampliada, Catalunya se situa la tercera per la cua en matemàtiques i la quarta per la cua en ciències. Una de les dades que destaquen és l'alt volum d'alumnes, 4 de cada 10, que tenen un nivell baix de matemàtiques. Per Montserrat Alsina, presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, augmentar el volum d'alumnes que consolidin un nivell intermig ha de ser la prioritat.
A nivell d'Estat espanyol, a nivell mitjà hi arriben un 62%, d'acord? Si l'anem acumulant, quan hi ha països, per exemple, on estan a un 80%. Això és molt significatiu i en aquest sentit estem molt baixos, és preocupant.
L'estudi serà mira també el rendiment dels alumnes a partir de les variables com ara l'origen dels pares o el nivell socioeconòmic de les famílies. I ha destacat especialment la bretxa que han trobat de gènere entre nois i nenes.
Sí, una diferència en els resultats que s'eixampla a favor dels nois, que obtenen 17 punts de rendiment més que les noies en matemàtiques. Això contrasta amb un dels punts positius de l'informe, que destaca que l'alumnat, en general, té bona disposició per aprendre aquesta matèria.
Aquestes dades de confiança no les tenim amb nens i nenes per separat. Potser seria interessant tenir-les per veure si aquesta pressió social de que fa que a vegades ens sentim jutjades, no?, i que no ens sentim tan segures, això realment estigui afectant o no.
La bretxa de gènere en matemàtiques s'eixampla, Òscar, però en canvi es corregeix en ciències. És només d'un punt a favor dels nens.
Hem parlat de seguretat, d'educació i ara un altre gran tema que preocupa a tothom, l'habitatge. La regulació dels lloguers està moderant els preus allà on s'aplica, segons el govern. Però pagar el que valen situa la meitat dels llogaters de Barcelona en la pobresa greu, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Lídera, Jordi Canal.
El preu mitjà a Barcelona és de 1.133 euros al mes i el conjunt de Catalunya de 839 euros. A la capital baixa un 3% respecte d'ara fa un any. També es redueix el preu en altres municipis on s'aplica la regulació i, en canvi, puja on no hi ha contenció de rendes. Això fa que de mitjana augmenti. El conjunt de Catalunya ho fa un 1%. El nombre de contractes cau un 7,5% al país i un 16% a la ciutat de Barcelona. Mentre el govern argumenta que és perquè hi ha menys rotació i, per tant, més estabilitat per als llogaters, el sector immobiliari insisteix que es deu a la retirada de pisos del mercat de lloguer de resultes de la regulació. Una de les conseqüències d'aquest preu l'apuntàvem, com dèiem, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Afirma que la meitat dels llogaters de la ciutat queden en situació de pobresa greu després d'haver pagat el lloguer. Això significa que els queden, com a molt, 561 euros per passar el mes. És el cas més extrem de l'esforç que suposa el pagament de la renda, segons Jaime Palomera, és director de l'àrea d'habitatge de l'Hidra.
La majoria de persones que viuen de lloguer ja destinen més d'un 30%, però és que si fem zoom, veiem que una de cada tres famílies que viu de lloguer destina més del 50% de tots els ingressos de la família a pagar el lloguer.
Una altra conseqüència, diuen, que és la inseguretat. El 80% dels llogaters de Barcelona han hagut de canviar de pis els últims 5 anys. Com a solucions, proposen que per llei s'implantin contractes de lloguer indefinit, que la regulació de preus sigui més efectiva i que es garanteixi l'ús residencial dels habitatges, limitant els pisos turístics i els lloguers de temporada.
La situació creada amb l'habitatge, especialment a la ciutat de Barcelona, fa que si s'anuncia un pis en lloguer per menys de 1.000 euros al mes, a Barcelona, hi hagi una voràgina d'interessats. Això, per exemple, és el que va passar dilluns d'aquesta setmana. Desenes de persones van acudir a una jornada de portes obertes i es va formar una llarga cua per visitar un únic habitatge.
Sí, es tracta d'un pis de 50 metres quadrats al carrer Còrsega, tocant el carrer Nàpols, a cavall de Gràcia i l'Eixample. El preu és de 923 euros al mes. És el preu que li pertoca d'acord amb la regulació, segons la immobiliària que el porta. L'anunci convocava els interessats directament a la porta de l'immoble i, segons imatges de la xarxa d'habitatges d'Horta-Guinardó, es va formar una cua llarguíssima a l'escala i al carrer. La immobiliària admet que no esperaven aquesta resposta i que potser es van equivocar no concertant les visites. Enric Cubells, de Finca Sirep.
Ha sigut un error de càlcul. Hem fet la prova amb aquest habitatge perquè, si no, quan anuncies un habitatge et trobes una voràgine de trucades, de 1.000 trucades en 3 hores, i amb aquest anunci vam posar l'adreça i l'horari de visites. Això és el que ha passat.
Considera que no hauria passat el mateix si el preu, la ubicació i l'horari de la visita a partir de les 6 de la tarda haguessin sigut diferents.
Més coses. Pressió al president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, perquè deixi el poder després de l'intent d'aplicar la llei marcial al país, que es va frustrar per l'oposició del Parlament i la ciutadania coreana. Al carrer continuen, però, les protestes per demanar la seva dimissió, mentre l'oposició al Parlament presentarà contra ell una moció de censura. El ministre de Defensa ha presentat la dimissió i ha assumit la responsabilitat d'haver mobilitzat els militars. Enviat especial a Seul, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Molocarà, un pas enrere és el que s'escolta a les concentracions que s'han anat succeint davant de l'Assemblea Nacional. Grups molt diversos s'hi concentren de manera festiva, fins i tot amb nadales internacionalment conegudes, amb la lletra canviada en el sentit de si aquest Nadal és un Nadal sense Yoon Suk-yeol, serà un Nadal feliç, per exemple. I els manifestants també s'han desplaçat al centre de la ciutat, lloc habitual de les grans marxes contra la dictadura i altres presidents corruptes, per anar després cap a les oficines de la presidència. Cherry Won, de 30 anys, em diu que no s'ho va pensar.
Després de la declaració de la llei marcial, he vingut directament després de la feina avui per donar suport a la destitució del president Yoon Suk-yeol.
I alhora creix la pressió política perquè l'oposició està organitzant el procés de destitució del president Yoon. El Partit Demòcrata s'acosta als 2/3 necessaris per a la destitució, però no hi arriba, tot i que la debilitat de Yoon pot facilitar el suport a petites formacions per forçar el seu final polític. Més feble encara després que el ministre de Defensa, que de fet és qui hauria proposat a Yoon o recomanat el decret de llei marcial, ha posat el càrrec càrrec a disposició després que el Partit Demòcrata havia iniciat ja també al Parlament el seu procés de destitució. Tot això a l'oposició, però encara va més enllà. Fins i tot dins de la seva mateixa formació hi ha una facció del conservador Partit del Poder Popular que està disposat a expulsar Yon Sokyol.
I a França culminen un any marcat per la inestabilitat política amb la previsible caiguda del govern de Michel Barnier. L'Assemblea Nacional Francesa vota aquesta tarda la moció de censura que ha presentat la coalició d'esquerres i que tindrà el suport de l'extrema dreta de Marine Le Pen. Si cristal·litza aquesta moció de censura, haurà estat el govern més breu que ha tingut França des de la Segona Guerra Mundial, només 3 mesos al poder. El president Emmanuel Macron haurà, doncs, de buscar un recanvi amb urgència mentre França es queda sense nova llei de pressupost. París, Isabel Galí.
Bon dia. Hi ha hagut esforços d'última hora aquest matí per part del govern per convèncer diputats de la dreta i dels socialistes d'abstenir-se. Caldria que desobeïssin, però almenys 2/3 dels socialistes són massa a convèncer. Michel Barnier també hauria trucat membres de la dreta ciutista que es va cindir a la primavera dels republicans, amb qui personalment té bona connexió. Però tot fa pensar que al final d'aquesta sessió parlamentària el govern Barnier caurà. Primer es debat la moció del nou Front Popular, que ve signada per 185 diputats, no tots els que componen aquests 4 partits polítics. I després parlarà el defensor de la segona moció, la del reagrupament nacional. La moció de censura és un mecanisme, recordem-ho, que tenen els grups parlamentaris per intentar evitar que una llei prèviament aprovada per decret, per l'article 49.3 de la Constitució francesa, acabi passant. Aquest mateix article diu que qualsevol grup polític amb un mínim de 58 signatures pot evitar-ho censurant el govern. I això és el que passa aquesta tarda, que el primer ministre previsiblement haurà de marxar, i amb ell el govern, després de fer aprovar dilluns per decret la llei de pressupostos a la Seguretat Social.
Passant gairebé 2 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la 4ª edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts d'un quart. La justícia francesa investiga com a homicidi involuntari l'accident de l'autobús que diumenge va xocar a Portet-Pimorent, a l'Alta Cerdanya, a Marriera.
El cas el porta la Fiscalia de Marsella i s'investiga un possible delicte d'homicidi involuntari per una violació deliberada de l'obligació de prudència i seguretat del conductor. No es descarta que hi hagi més implicats en funció de les condicions que es va fer el viatge i la causa de pèrdua de control del vehicle, segons informa el Ministeri Públic. En el comunicat també s'informa que en el moment de l'accident a l'autocar hi viatjaven 48 persones, entre les quals el conductor, una més del que s'havia dit fins ara. Tot plegat arriba l'endemà de saber que el vehicle sinistrat tenia la ITV caducada des de l'any passat.
I l'excomissari de policia, José Manuel Villarejo, reafirma que els atemptats del 17 d'agost s'haurien pogut evitar si l'Estat hagués avisat els Mossos d'Esquadra. És el que ha dit avui a la Comissió d'Investigació del Congrés, on ha insistit que el CNI tenia informació prèvia rellevant i que l'imam de Ripoll estava a sou dels serveis secrets espanyols. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Villarejo s'ha contradit més d'una vegada i ha fet evident la seva enemistat amb l'exdirector del CNI, justament cap a ell ha dirigit les possibles responsabilitats i ha parlat de negligència.
Yo nunca dije que el Estado provocó el atentado.
Y que toleró.
No, lo que he dicho es que pudo evitarlo.
¿No supo o no quiso?
La gran experiencia sobre el terrorismo que existe en el CNI, la Guardia Civil y la policía, casa poco con cometer toda esa cadena de errores que se cometen.
No ha aportat cap prova, li preguntaven a Esquerra i Bildu, i Villarejo insistia.
Oiga, hay grabaciones del viaje que hacen algunos de sus miembros a París, simplemente avisando a los mozos, avisando a tal, automáticamente se hubieran detenido.
I a preguntes de Junts ha desmentit el CNI i ha dit que l'imam de Ripoll sí que era col·laborador dels serveis secrets.
¿Vostè creu que l'imam Esati era un agent doble del Marroc i de l'estat espanyol?
Sin duda. Yo casi diría que triple, porque luego, como tenía contacto con yihadistas y tal...
Però el CNI ho nega i també avui l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, que ha passat per la comissió, ha reconegut que va fallar la coordinació amb els Mossos, però ha negat que Esati estigués a sou dels dos cossos policials espanyols.
Ni como informador, ni como ningún otro colaborador, ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, que conozco si tenían alguna relación.
La d'avui és la segona sessió de la Comissió d'Investigació i, com la primera, resol pocs dubtes sobre el 17A. El govern espanyol continua sense desclassificar els documents dels atemptats.
El tercer gran simulacre d'accident químic a Tarragona acaba amb un balanç positiu. S'ha fet el polígon químic nord, amb l'activació de sirenes i avisos a la població i la mobilització dels cossos operatius i els equips de coordinació. Unitat mòbil a l'edifici del 112 a Reus, Xavier Espelt, Manel Sastre.
L'exercici ha consistit en simular una fuita de 2.000 litres d'amoníac a Repsol Química. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha seguit des de la seu del 112 a Reus i creu que tot ha funcionat perfectament tenint en compte la durada de més d'una hora perquè s'han activat també tots els equips de coordinació.
Ha funcionat prou bé el simulacre. És veritat que sempre tens aquest marge de dir, doncs, si fos una situació real, potser doncs, no aniria tot tan rodat, no? Però ha permès fer el que per nosaltres és important, avaluar l'operativitat global del Pla Secta, la presa de decisions.
L'àrea afectada implicava 10.000 persones entre treballadors i veïns de la Pobla de Mafumet, el Morell i Perafort. A l'escola de la Pobla s'ha aprofitat per alliçonar els nens que eren al pati.
Caminem tranquil·lament i ens anem a confinar... Anirem a confinar-nos a dins de l'edifici més proper.
Al carrer, poca gent, seguiment desigual, que s'ha diluït quan passaven els minuts i no sonava la sirena de fi d'emergència. Aquest és el tercer gran simulacre que es fa a les Químiques de Tarragona des del 2022.
El reconeixement del català a l'Eurocambra continua encallat. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ho ha tornat a demanar a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, però la reunió s'ha acabat sense cap avenç. Álvarez també s'ha compromès a seguir negociant en paral·lel l'oficialitat del català a la Unió Europea amb els estats i amb el Partit Popular Europeu. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Nou gest del govern espanyol per defensar l'ús del català a l'Eurocambra, però sense que la demanda hagi avançat. El ministre Álvarez s'ha reunit amb la presidenta Metsola durant una mitja hora i a la sortida no hi ha hagut cap concreció ni sobre calendari ni sobre l'informe en què treballa l'Eurocambra sobre el cost i impacte de la mesura, prèvia a la votació de la iniciativa a la mesa del Parlament Europeu. Álvarez assegura que intentarà convèncer el PP perquè hi doni suport.
Jo no creo que este tenga que ser un tema de disputa política. Es un tema de nuestra identidad nacional y así se lo traslado al Partido Popular Español y así se lo volveré a trasladar y también al Partido Popular Europeo.
Sobre l'altra via oberta més ambiciosa pel reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea, Álvarez s'ha compromès a mantenir el debat obert fins a aconseguir la unanimitat necessària dels 27 socis europeus per aprovar-ho. Fa més de mig any que la qüestió no es discuteix.
I mentrestant, Jordi, investiguen per blanqueig de diners l'excomissari europeu Didier Reynders, que va mediar per renovar el Consell General del Poder Judicial espanyol i va alertar contra la llei d'amnistia.
Investigació oberta a qui fins dissabte era el responsable de justícia a la Comissió Europea, el liberal belga Didier Reynders, interrogat ahir i a qui la policia ha escorcollat dos domicilis. La Fiscalia de Brussel·les confirma el cas sobre blanqueig de diners a través de bitllets de loteria. No hi ha informació sobre la quantitat suposadament blanquejada. Reynders va ser el mediador entre el PP i el PSOE per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial i va gestionar també les implicacions europees de la llei d'amnistia. L'actual Comissió Europea marca distància. Paula Pinya, portaveu.
Pel que fa a qualsevol informació prèvia, us puc dir que la Comissió Europea no en tenia cap.
Reynders està en llibertat, té immunitat perquè, tot i que ara no té cap càrrec polític, els fets investigats van passar quan era ministre d'Afers Estrangers belga i després comissari de Justícia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i més coses.
Catalunya migdia.
Arriben les Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona. Del 19 al 22 de desembre, el Palau Sant Jordi acull els 32 millors jugadors i jugadores del món en el millor espectacle de la temporada. Ja pots comprar ara les entrades a premierpadel.com. Qatar Airways Premier Padel Finals, el millor padel a Barcelona, amb el suport de Catalunya Ràdio.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com. Let it snow,
let it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals, amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Durant i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Els pescadors catalans faran vaga dilluns i dimarts, coincidint amb les negociacions del govern espanyol a Brussel·les per tal que l'any vinent no s'apliqui la reducció de dies de pesca en un 80%, que és el que preveu la Unió Europea. El sector alerta que, si s'apliqués aquest nou reglament, estan sentenciats de mort, perquè hauran de retallar l'activitat fins a un màxim d'entre 27 i 28 dies cada any. Girona, Fèlix Martín.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha explicat avui en unes jornades a Barcelona que hi ha un acord amb França i Itàlia per bloquejar el projecte i reclamar conjuntament a la Comissió Europea una moratòria.
¿Ustedes creen que de un año a otro se puede, después de 5 años de esfuerzos, decirle a nuestros pescadores en el Mediterráneo que tienen que disminuir el 79% las capturas? ¿A un trabajador autónomo que tiene un comercio se le puede decir que va a ser rentable su comercio con 27 días de apertura? Eso es lo que tenemos en la mesa.
Entre els festius, els dies de mala mar i les vedes, de mitjana els pescadors surten a pescar menys de 150 dies l'any. I si el nou reglament obliga a reduir-ho un 79% i deixar-ho, per tant, en aquests 27 o 28 dies, la majoria, diuen, haurà de plegar. Dilluns i dimarts els pescadors aturaran l'activitat coincidint amb les reunions a Brussel·les, ha confirmat el president de la Federació Catalana de Confraries, Antoni Abad.
Per això fem aquesta aturada de 2 dies, perquè quan el ministre Planas estigui negociant amb el comissari de pesca europeu, aquest senyor nou, en Kostaskidis, doncs, escolta, que pugui entendre que això, algú s'ha de canviar.
El sector argumenta que els estudis que avalen la retallada són erronis, començant que la seva feina a la Mediterrània no té res a veure amb la que es fa a l'Atlàntic i que cal, per tant, un nou reglament.
Reducció significativa en les receptes d'ansiolítics que es fan al Baix Empordà. Al Catalunya Migdia hem tingut accés als primers resultats de la campanya que hi impulsen allà, perquè fa pocs dies el Departament de Salut va alertar de l'accés de prescripció d'aquests medicaments. I ara, després d'aquesta campanya, els resultats són prometedors, Núria Peraire.
Hola, bon dia. La campanya per reduir el consum d'ansiolítics, bàsicament de benzodiazepines, va començar amb la primera fase al juny i la prescripció ha baixat 10 punts. Han passat de prescriure aquests medicaments a 80 pacients per cada 1.000 habitants a principis d'any a 70 pacients per cada 1.000 habitants. Segons el director de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal d'Empordà, Xemi Villar, és una dada significativa.
Con lo cual la reducción es clara, ¿no? Otros centros que no están fent el proyecto están reduint molt menos. 3 punts, 2 punts, porque la reducción tothom té clar que esto es un problema i s'està fent en molts llocs, però la nostra ha sigut de 10 punts a nivell del Baix Empordà. Con lo cual, clarament, el projecte té bons resultats.
La campanya va dirigida als pacients que fa temps que en prenen perquè amb ajuda dels professionals els vagin deixant, però també va dirigida als metges perquè siguin conscients de la situació i apostin per controlar-ne les prescripcions.
I és el que intentem conscienciar al professional sanitari, que tota prescripció nova va con una cita per fer una reducció progressiva posterior, o que la gent que porta més de 12 setmanes hem d'estar al cas pendents per citar-los per intentar una reducció progressiva.
El consum d'ansiolítics a llarg termini no és bo perquè pot provocar pèrdues de memòria o risc de caigudes en gent gran.
Els aficionats a l'esquí hauran d'esperar més enllà del pont de la Constitució per poder esquiar en condicions al Pirineu. Baqueira Beret ja ha anunciat que no obrirà pistes pel pont i Ferrocarrils de la Generalitat encetarà temporada d'entrada oferint alguns serveis lúdics. Són dos quarts, corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Si les previsions meteorològiques es compleixen, la primera nevada important al Pirineu no arribarà fins diumenge i això ha trencat els plans inicials de les estacions d'obrir pel pont. Segons avança Baqueira Beret, l'estació d'esquí aranesa i de les Valls d'Àneu no obrirà pistes fins al 14 de desembre. Xavi Ubeira n'és el director comercial.
Realment no l'obrim, sobretot perquè no ho hem personal premanit, haguem de premanir tota l'estació, s'ha de causar tota la neu, s'ha de treballar molt. Premanitud venta que puguem d'obrir el 14, que seria el dia de l'apertura de la temporada.
Per la seua banda, Ferrocarrils de la Generalitat obrirà divendres les seues estacions, però oferirà serveis lúdics. Habilitaran testimonialment alguna pista d'esquí si es donen les condicions.
I tot i que no hi ha esquí, no hi ha neu, el Servei Català de Trànsit preveu que aquest cap de setmana llarg sortiran 450.000 vehicles de l'àrea de Barcelona. Es desplegaran 1.300 agents dels Mossos d'Esquadra i es reforçaran els controls de velocitat amb l'helicòpter sancionador i amb més radars mòbils. Al Centre d'Informació Viària de Catalunya hi tenim el Miquel Jarque.
L'operació sortida comença demà a les 3 de la tarda i acaba divendres a les 6. L'hora amb més afluència de vehicles es preveu a les 7 de la tarda de demà i també divendres a la 1 del migdia. Es preveu molta mobilitat cap a zones de muntanya, tant al Pirineu com al Montseny, i desplaçaments a fires i mercats de Nadal, com ara la Fira d'Espinelves o el Mercat Medieval de Vic. Les vies amb més trànsit seran AP7, C16, C17, C14, Nacional 145, 260 i l'A2. Per facilitar la sortida s'han establert restriccions a la circulació de camions i límits de velocitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
La limitació de circular per la dreta tant dijous a la tarda com divendres al dematí dels vehicles pesants que va del Papiol fins a Mollet, i l'altra restricció és no podran circular vehicles pesants el diumenge a la tarda des de Massanet fins a Hospitalet de l'Infant. També la 2.
Els Mossos de Trànsit faran un miler de controls en aquesta operació de sortida. Es reforcen també els controls de velocitat amb carros radar que es van posar en funcionament fa dues setmanes, que passen de 2 a 4, i s'incrementen les capses de radars mòbils de color taronja i els vols de l'helicòpter sancionador.
Doncs ja sabeu, si penseu sortir a la carretera aquest pont, amb molta precaució i compte que també hi haurà multes. Passant dos minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
Farà un cara a cara amb Godàs?
Ai, no sé, parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
Aquest dijous al matí de Catalunya Ràdio entrevistem Xavier Godàs, rival d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra Republicana.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Es recupera la prosa completa de Joan Maragall, 60 anys després de l'edició que va fer l'editorial Selecta. D'aquesta forma, es torna a posar a l'abast dels lectors una part del pensament del poeta i prosista, una de les figures més influents del seu temps, Montse Camps.
Sí, és una edició crítica del professor Lluís Quintana i l'editor Ignasi Moreta, que destaca què aporta la nova publicació.
Que és una edició molt llegidora, a més a més amb pocs volums, no són els 25 volums com era l'edició dels Fills que es va fer als anys 30, que era difícil de a nivell pràctic, sinó que amb tres volums tens tota la prosa de Maragall.
Són tres volums que també inclouen obra inèdita, com explica Quintana, que dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Maragall.
L'últim any de la seva vida estava preparant un volum de recull d'articles, però articles reescrits. I aleshores el reescriure-ho queda inèdit. I nosaltres el reconstruïm a base de manuscrits, de notes, d'idees que ell deixa.
L'obra la publica Edicions 62.
I de literatura a fotografia. Perquè l'obra del fotògraf Francesc Català Roca aterra a Madrid i per partida doble. Dues exposicions simultànies reivindiquen la figura d'un dels fotògrafs catalans més importants de tot el segle XX. Totes dues mostres passegen per l'obra més tardana d'aquest trencador fotògraf vallenc. Madrid, Toni Fortesa.
Francesc Català Roca va ser un avantguardista trencant convencions en la convulsa època franquista. Va explorar el llenguatge de la fotografia i va fer entrar la imatge a les sales d'art. Va aplicar la fotografia, l'arquitectura, el disseny i, fins i tot, a la publicitat. Ara, dues exposicions a Madrid exploren part de la seva obra més tardana. Una d'elles, al Museu Amèrica, mostra el treball fet als anys 80 sobre els oficis artesanals a Llatinoamèrica. La segona exhibició, Pell Barcelona, al Centre Blanquerna, se centra en fotografies en color de la capital catalana dels anys 80 i 90. Manuel Guerrero és el comissari de Pell Barcelona.
Ens trobem amb un Català Roca més íntim, el que retrata la ciutat, el que retrata els edificis, que està més interessat en els detalls, està més interessat en el que és l'art de la imatge.
El fill de Francesc Català Roca, Andreu Català, destaca el valor que comparteixen les exposicions a Madrid.
La fortuna ha portat que a Madrid coincideixin dues exposicions en color, que és precisament una sorpresa perquè se'l coneix molt com a fotògraf en blanc i negre.
Aquestes dues exposicions a Madrid arriben després de la celebració l'any 2022 del centenari del naixement de Francesc Català Roca.
I si sou amics o amants dels festivals musicals d'estiu, atenció que tenim novetat. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer, no tengo problema. Novetat, òbviament, no és Ramon Fin, i és que creix l'oferta de festivals musicals al Pallars Jussà. El mes de setembre de l'any que ve s'estrenarà una nova edició del Talarn Music Experience, que se sumarà a la del juliol i es dedicarà específicament al rock, amb grans noms del gènere a l'estat espanyol, com aquest que sentim, Ramon Zin, o el Drogas, l'exlíder de Barricada. Estela Bussoms, a què respon aquesta ampliació?
Hola, Òscar. Doncs ens diuen, per una banda, que d'aquesta manera fan un homenatge al mític festival Doctor Music, que es va fer a Escalarre, al Pallars Sobirà, a finals dels anys 90, i, a més, segons el director Ramon Mitjana, és una demanda del públic.
Aquests anys he anat agafant les impressions de la gent que ha anat venint, tant del territori com de fora del territori, i sempre em comentaven que feia falta algun grupet, català o estatal, centrat en el rock and roll, i a partir d'aquí se'ns va ocórrer la idea d'ampliar l'oferta.
Aquesta és la gran novetat, però prèviament, del 17 al 20 de juliol, es farà la novena edició del Festival Original, amb un cartell encapçalat per Sopa de Cabra, Sidoní, la Ludwig Bank, el Pony Pissador i Rita Payés.
Ara, cinema.
En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Montse, cántanos por favor como el agua. Montse canta.
Arrenca la 24a edició del REC, Festival Internacional de Cinema, a Tarragona. Enguany es projectaran una trentena de pel·lícules en un total de 10 espais repartits per tota la ciutat fins al 8 de desembre. Tarragona, Martí Carot.
La inauguració és a 8:15 del vespre al Teatre Tarragona amb el documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, el primer llargmetratge dirigit per Anton Álvarez, més conegut com a Setangana, que va guanyar el Festival Inèdit de Barcelona millor documental musical de l'Estat. El director del REC, Xavier García Puerto, explica l'òpera prima del cantant madrileny dedicada a l'origen de l'art de Gerai Cortés.
O sigui, és la seva òpera prima com a director. Molta gent és com, la pel·lícula de Setangana.
Sí, és d'ell, però no és sobre ella, sinó que simplement ell s'ha quedat enamorat d'un altre artista i ha decidit dedicar una pel·lícula a l'origen de l'art de la guitarra flamenca de Gerai Cortés.
El REC durarà fins al 8 de desembre i es projectaran un total de 29 pel·lícules dividides en 6 seccions, que es podran veure en diferents espais repartits per tota la ciutat, com el Teatre Metropol o l'Antiga Audiència. Es tancarà el festival amb la projecció de la pel·lícula Misericord.
I encara una cosa més, perquè el pop femení lidera la ja tradicional llista de les 100 millors cançons de l'any que publica la revista Rolling Stone. It's fine, it's cool, you can say that we are nothing but you know. Aquesta cançó que sentim, Good Luck Baby, de Chappelle Roan, encapçala la llista i es dona el cas que l'artista de Missouri és cap de cartell del Primavera Sound de l'any que ve, però no és pas l'única.
Sí, perquè entre les primeres 10 posicions de la famosa llista musical també hi trobem dues cançons de Sabrina Carpenter i Charlie XCX, també caps de cartell del festival.
I al costat del pop, la revista Rolling Stone també destaca això que sentim, el rap.
Sí, amb artistes com Kendrick Lamar, amb Not Like Us, que és el segon lloc de la llista, o el fins fa poc desconegut Shabuzi.
I encara més noms, per exemple aquest. Perquè hi apareix Rosalía.
Sí, ocupa el número 70 al costat de la tailandesa Lisa, que interpreta la cançó New Woman. A la llista també hi apareixen Shakira, Billie Eilish, Beyoncé, Ariana Grande, Karol G i Lady Gaga.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça goleja i recupera les bones sensacions.
El Barça va fer la feina, va guanyar Mallorca, mentre que l'Espanyol va suspendre Barbastre.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça va fer els deures, com dèiem, ahir necessitava guanyar, i ho va fer de sobres, golejant 1-5 al Mallorca, i trencava així la mala dinàmica d'un novembre que el tècnic Hansi Flick va batejar d'aquesta manera.
We're happy that the shit November was over, and now we start for the December.
Shit November is over, el novembre de merda. Acabat, Ramon Salmurri.
Aquesta va ser la contundent frase de Hansi Flick que serveix per resumir el sentir del vestidor després de la contundent victòria a Son Moix. 1-5 amb l'11 de gala i sense Robert Lewandowski, reservat per Flick, i amb un Barça especialment contundent a la segona meitat. Ferran Torres, actuant de nou, Pau Víctor i Frenkie de Jong, golejadors, però, sobretot, Rafinha, que va fer 2 gols, 11 en Lliga i 6 assistències. Sense dubte, el seu millor moment, ja no com a blaugrana, sinó el millor moment de la seva carrera.
Puedo decir que sí, que estoy viviendo mi mejor momento, pero no quiero parar por aquí, quiero hacer mucho más por este escudo. Al final es un club que tengo un cariño enorme y bueno, todo que puedo dar dentro del campo lo haré.
I més enllà dels golejadors i la satisfacció a la victòria, un pòster, una imatge, Lamine i el seu colpeig amb l'exterior, el del dia del Madrigal, que ahir va desencadenar en una assistència memorable a Rafinha, tercera de la temporada amb aquest gest tècnic de primer nivell.
Sí, al final és una cosa que em surt bastant bé i ho seguiré fent. Al final, molt content per Rafa, per el gol que ha ficat, ens ho tenim molt bé. Ell sap que quan estic aquella part del camp, el 100% de la vegada ho faré i molt content.
Amb aquest partit, el Barça està 4 punts per sobre el Madrid amb 2 partits més i tanca el primer dels 3 desplaçaments amb victòria dissabte al Villamarín i dimecres a Dortmund.
L'altra cara de la moneda de la nit va ser l'Espanyol. Va quedar eliminat de la Copa al camp del Barbastre, que és un equip de segona ref, i va haver-hi sorpresa i decepció majúscula, Sergi Andreu.
Sí, un ridícul històric. Feia gairebé 40 anys que l'Espanyol no quedava eliminat des de l'any 1986 davant del Terrassa per un equip de 3 categories inferior. Ahir l'equip va fer una primera part on va dominar, va tenir ocasions, va dur el pes del partit, però va perdonar moltíssim. Al llarg dels 90 minuts, més de mitja dotzena d'ocasions molt clares, però una vegada més es va fer palesa la falta d'eficàcia en atac i també algunes errades defensives que van costar els 2 gols del Barbastre que deixen fora l'equip de la Copa. Avui Mau Yebu, el director general, ho ha titllat d'accident. Garagarza fins i tot ha demanat disculpes a l'afició. Sergi Gómez ahir parlava de fracàs i Manolo González no creu que aquesta desfeta passi factura a l'equip a la Lliga.
No penso que no té que marcar. A mi, personalment, ja sabeu la importància que li donava al partit, ja la vaig dir abans de venir. perquè els he jugat i l'he guanyat a l'inversa, el partit, el mateix partit que avui. I sé el que pot passar aquest tipus de partit. Llavors, per això, tornava a dir la importància del partit, d'entrar bé al partit, que això ho hem fet, però torno a dir el mateix. Si tu, a un partit com aquest, ets incapaç de marcar, no mereixes passar, i així ha sigut al final.
Doncs l'endemà d'aquest ridícul històric, com ha qualificat Sergi Andreu la derrota i l'eliminació de l'Espanyol ahir al camp del Barbastre, Sergi, avui hi ha un altre focus també d'atenció important en l'Espanyol, que és la Junta General d'Accionistes.
Una junta que ha aprovat, diríem, l'exercici de la 23-24 de la temporada passada, que ha començat amb un discurs via telemàtica per videoconferència del president Chen Yansheng, a qui se li recrimina des de fa ja molt de temps que no aparegui per Barcelona des de fa un parell d'anys. Ha mantingut el compromís de dur el club i d'estabilitzar-lo a l'elit, a primera divisió, assumint el descens com una taca pròpia en la seva gestió, i que, diu, continuarà treballant des de la il·lusió i l'optimisme per aportar estabilitat a l'Espanyol. Un Espanyol que tanca el curs passat amb 14 milions de pèrdues, això sí, millora el pressupost per aquesta temporada, la 24-25, amb 22 milions d'euros. Hi ha una previsió d'ampliació de capital abans d'arribar a l'estiu i no hi ha previsió de fer cap fitxatge al mercat d'hivern perquè no hi ha marge salarial. Tot això és el que s'ha explicat en aquesta Junta General d'Accionistes.
Doncs ahir va quedar eliminat l'Espanyol. També va caure l'Europa, que va tenir a tocar la classificació, però va acabar perdent per 1-2 davant un primera, davant les Palmes. I avui juguen tres catalans més a la Copa. El Girona visita les Gaunes per enfrontar-se al Logroñés en un partit en què Eduard Solàs preveu en rotacions.
D'entrada, Mitchell ha donat descans a 6 titulars. Miguel, David López, Oriol Romeu, Creix, Miovski i Brian Hill s'han quedat a casa. A més, Sigankov i Ángel Herrera i Asprilla tampoc han entrat a la convocatòria perquè estan lesionats. Mitchell es va fer un fart d'explicar ahir que els tres partits que tindran en una setmana són molt importants per continuar vius a les tres competicions. Avui al camp de Logroñés a la Copa, dissabte contra el Madrid a la Lliga Montilivi i dimarts de la setmana que ve també a casa contra el Liverpool a la Lliga de Campions. Pel partit d'avui, com que l'eliminatòria és a partit únic, Mitchell vol guanyar per mantenir-se viu a la Copa, una competició que insisteix en que vol arribar molt endavant i que, per més que els partits del Madrid i del Liverpool siguin més cridaners, amb uns rivals potents i amb nom, el d'avui també s'ha de guanyar.
Són tres competicions diferents i la Copa és una molt bona competició per a nosaltres i volíem passar. Per mi, aquesta és una final i el jugador lo sap, que per a nosaltres és una final i necessitem guanyar. Més motivació que aquesta és impossible.
El rival d'avui és la Unió Deportiva Logroñés, un equip de la segona federació que actualment és tercer al seu grup i que aspira a pujar de categoria. El seu entrenador des de fa uns dies és Sergio Rodríguez, que abans estava a la direcció esportiva. Juga a les Gaunes, on el Girona ja hi va jugar el maig del 2021, on hi va guanyar 1-4 en partit de la Lliga de la Segona Divisió, amb Francisco a la banqueta.
I també juga avui el Sant Andreu, que rep el Betis, un altre històric de primera amb l'objectiu de fer història i passar a la tercera eliminatòria. I per aquest partit tan especial, el Sant Andreu estrenarà una versió nova de l'himne que han fet els Ginestà, que són grans seguidors del Sant Andreu.
Flames i Ginestà són nostres colors. Escrits són la festa quan canta el bon nord. Perquè les quatre barres les portem.
Això és el que sentirem avui, a la prèvia del partit, Francesc Ripoll.
Sí, la Júlia i el Pau Serrasolses, veïns de Sant Andreu, estrenen avui la nova versió de l'himne. Ho faran a la gespa del Narcís Sala uns minuts abans d'un partit històric pels andreuencs. I és que 6 anys després de rebre l'Atlètic de Madrid, els quadribarrats es tornen a enfrontar a un equip de primera divisió a la Copa del Rei. A la primera eliminatòria van superar el Mirandés i avui intentaran repetir la gesta en un Narcís Sala ple a vessar. Es van exaurir les més de 6.500 entrades en menys de 24 hores i, tal com remarca Albert Tito, el capità del Sant Andreu, l'afició serà diferencial.
Nuestra gente es lo que nos diferencia de todos los clubes de nuestra categoría, así que van a petar como hacen siempre, pero claro, al ser un día que va a ser histórico, se va a llenar el campo, va a ser espectacular, pues nos hace que queremos un extra más, un plus más para competir.
El Betis arriba al partit en plena crisi de joc i de resultats i viatja a Sant Andreu amb baixes importants del mig del camp. Aquest partit, aquest Sant Andreu-Betis, a partir de les 7 de la tarda.
I també a les 7 el Nàstic, únic representant català de la primera ref, rep l'Osca de la segona divisió, Carles Vila.
Els granes volen oblidar la derrota a la Lliga davant la Cultural Leonesa, líder del seu grup a la primera federació, en el que va ser un partit on van perdre, de fet, a l'últim minut del temps de descompte. Dani Vidal, el tècnic del Nàstic, diu que l'objectiu és passar ronda tot i l'acumulació de partits i la necessitat de fer rotacions a l'11 titular.
Nosaltres volem passar a l'eliminatòria i al final crec que per molts partits que tinguem estem demostrant que anem canviant els jugadors, que van jugar 60, 30, 45, 45, a vegades per decisió tècnica, a vegades per un tema de poder preveure lesions. Hi ha estudis que diuen que quan enllaces setmanes de tres partits i els jugadors no estan acostumats, que és el cas dels nostres, no estan acostumats a aquest tipus d'esforços.
Recordem que l'Osca va eliminar el Badalona a l'anterior ronda de Copa. Per cert, l'únic precedent aquest any d'un Nàstic Osca va ser la victòria dels Granes per 1-0 en un partit de pretemporada al mes d'agost.
I aquests partits, el del Girona, el Sant Andreu, el Nàstic, aquests partits de Copa els podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira avui a través del canal exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Ara farem una pausa i després...
I que tenia ganes de despedir-me en una competició una mica d'equip, com és la Copa d'Espanya...
Parlarem de la retirada a les piscines d'una de les millors nedadores catalanes dels últims anys.
Catalunya migdia.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, al meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el tatano.
Només avui i demà a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés et retornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics, totes. Si compres 10 euros, et retornem 10 euros en xecs màgics. Si en compres 100, te'n retornem 100 i així en totes les teves compres.
Només avui i demà xecs màgics a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Som 3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Som 3cat.
Una de les millors nedadores de casa nostra penja el casquet. Jéssica Vall es va acomiadar de les piscines envoltada dels seus al Club Natació Sant Andreu de Vitobac.
Les personalitats més destacades de la natació catalana i estatal van acompanyar Jéssica Vall en una etapa de sala social del Club Andreuenc, que es va quedar petita per acomiadar una de les grans de la natació de casa nostra. En un acte cuidat al detall, la nedadora barcelonina va comunicar el seu adeu a través d'un vídeo que repassava els seus millors moments, que en són molts, en un relat teixit amb els seus passatges vitals més significatius. Vall deixa la natació als 36 anys, però reserva una última competició de comiat, un Last Dance, al Campionat d'Espanya de Clubs, del 20 al 22 de desembre. L'especialista en braça ha admès que la decisió de plegar ja feia temps que li rondava pel cap.
Porto treballant la retirada des del 2021, des d'acabar a Tòquio. Crec que va ser com un esforç extramental, la pandèmia. 2 anys olímpics van ser molt desgast emocional.
Vall es retirarà amb 3 participacions olímpiques, on sempre ha estat semifinalista, un bronze mundial i 2 plates i un bronze europeus. Tot plegat sempre en la seva prova favorita, els 200 metres braça.
I atenció amb la història que us expliquem ara i amb el testimoni que sentirem. La ciclista lleidatana Ares Massip ha denunciat avui al matí de Catalunya Ràdio que un altre corredor va intentar violar-la mentre disputaven una prova de la Copa del Món a Àustria. Els fets van passar ara fa un any i avui ho ha pogut explicar amb el Ricard Ostrell, Isaac Vilalta.
Doncs sí, la ciclista d'enduro ho ha denunciat ara, després d'assabentar-se que aquest corredor havia intentat fer el mateix a un altre ciclista. Al matí de Catalunya Ràdio ho ha explicat així.
I jo li vaig dir, mira, para o em posaré a cridar. Llavors, en aquest moment, ell em va tapar la boca, i jo vaig com intentar marxar, i ell em va agafar dels braços i em va dir que jo no marxava enlloc, que ell el que anava a fer és que m'anava a violar. Llavors va estar repetint-me moltes vegades durant molta estona que em violaria, m'està intentant despullar tota l'estona.
Ares Massip ha presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra i també l'ha portat a l'UCI, la Federació Internacional de Ciclisme, per intentar aconseguir mesures cautelars contra el seu agressor.
Moment ara pel bàsquet, mala jornada a l'Eurolliga per al Barça. Els blaugranes van tenir la victòria a tocar, però van acabar perdent a la pista del Panathinaikos per només un punt, 90-89, en la que és Ernest Macià la quarta derrota consecutiva de l'equip.
Sí, en termes de derrotes seguides és una mala jornada, però la veritat és que la imatge ahir sí que podem dir que va ser molt bona. El Barça guanyava al final del tercer quart, estava empatant a 89 quan faltaven 9 segons i encara es podria reclamar una possible falta a Juan Núñez amb la possessió que li hauria hagut de permetre al Barça intentar guanyar el partit, d'acord? Per tant, el Barça a la pista del campió d'Europa podem dir que ha recuperat una mica la imatge doncs d'haver perdut a Manresa. El dia del Madrid no va ser del tot dolenta, però sí en dies anteriors com contra el París o el Bayern de Múnich. Un bon partit ahir del Barça amb un molt bon Juan Núñez. Aquest és Joan Peñarroya.
Estem molestos, estem enfadats, estem decepcionats per no haver aconseguit una victòria que crec que en la majoria dels minuts hem merescut. L'equip crec que ha jugat un molt bon partit. Evidentment, sempre n'hi ha detalls millorables, però crec que, i els hi he transmès, estic orgullós del partit, de la forma que l'hem afrontat i que l'hem jugat amb un equip amb el talent que tenen ells.
I el Madrid, que la setmana passada va guanyar el Palau, encadena 2 derrotes seguides amb la penya al cap de setmana i ahir a l'última dècima a la pista d'un equip de la part baixa de la classificació, l'Asvel francès.
Avui també toca Eurocup. La penya visita la pista de l'Apoel de Tel Aviv, que és quarta a la classificació i que suma 3 victòries en aquesta competició. Pau Mora.
Comença la segona volta de l'Eurocup i la penya tindrà 9 partits per capgirar el mal inici de temporada a la competició continental si vol ser a playoffs. El partit arriba després d'una gran victòria contra el Madrid a la Lliga, però el tècnic verd i negre, Dani Miret, avisa que seria un error confiar-se.
Una victòria així ens va molt bé en el moment en què ens trobem i l'hem d'interpretar de la forma adequada. Ara mateix el que no podem fer és parar de millorar. Tots els equips continuen millorant i hem de tenir aquesta línia d'ambició i aquesta línia de mentalitat per continuar creixent i continuar lluitant pels nostres objectius.
L'anada a l'Olímpic entre els dos equips se la van portar la penya per 3 punts. El partit d'avui, però, no jugarà a Tel Aviv. Com tots els partits d'Eurocup, en què la Puel actua com a local, l'enfrontament tindrà lloc a la ciutat búlgara de Samokov. El partit avui, a partir de 6:45, per Esport 3.
Avui també hi ha Lliga Femenina de Bàsquet. Es disputa la 10a jornada, a les 7 Guernica Unigirona i a les 8 Estudiantes Cadí-Laseu i Joventut Ardoi de Navarra. Hi ha jornada també a la Champions d'hoquei patins. El Barça rep el Barcelos després de l'ensopegada de l'última jornada contra el Reus, Marta García.
Ha passat una setmana d'això 5-4 en la primera derrota blaugrana de la temporada i ara el Barça que té nova oportunitat per refer-se en casa contra el líder i en la Champions. David Cáceres, el tècnic de l'equip.
Per nosaltres és un partit molt important. Venim d'una derrota a Reus. El Barcelos es planta aquí amb 4 punts, 3 molt importants que treu a la pista del Porto i sabem que amb aquesta lligueta de Champions no es pot fallar a casa. I no és que ens haguem de posar pressió, sinó que hem de guanyar sí o sí aquest partit, o sigui que hem de sortir ja amb aquesta idea, sortir tranquils, no esbarats, i a fer un bon partit i amb molta intensitat.
El partit és a 2:15, demà partits del Noia i el Reus.
Doncs avui és el torn de l'hoquei patins i demà li tocarà l'embol. El Barça juga a la Champions i Pau Roso farà amb un dels seus jugadors més importants renovat.
Els blaugranes, que són líders del grup B, rebran el Zagreb, que és cué. Qui no jugarà aquest partit serà Aleix Gómez, per lesió, que va renovar dilluns amb el Barça fins al 2029. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega ha destacat la importància del jugador de Sabadell en els seus esquemes.
Aleix, un jugador que s'ha format aquí en la cantera, ja muchos años aquí, un talento del extremo, una muñeca prodigiosa, y queríamos que se quedara, ¿no? Creo que el club ha estado haciendo un trabajo bueno y un esfuerzo importante para retener a los pilares. A veces se consigue, como el caso de Aleix, a veces no se consigue, como ha sido otros casos, ¿no?
Ara mateix el Barça té fins a 5 jugadors que acaben contracte aquesta temporada i encara estan pendents de renovar. Recordem que el porter Gonzalo Pérez de Vargas i el lateral Melvin Richardson també acaben contracte el proper 2025, però no continuaran a la disciplina blaugrana.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Recordem que avui hi ha partits de Copa, el partit del Girona, el partit del Sant Andreu i el partit del Nàstic, que les tres transmissions les podreu seguir en la transmissió que farem al Tot Gira pel canal digital exclusiu de l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa. I ara seguim aquí, al Catalunya Migdia, amb la segona hora i l'Òscar Fernández.